Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Els investigadors situen la casa de l'expresident del govern espanyol com un nucli on es planificaven i dirigien instruccions de sensibilitat més alta de la presumpta trama. Els informes policials també fan referència a missatges entre directius de l'aerolínia, missatges com, per exemple, diuen Zapatero mana aquí, uns missatges que també fan referència al cobrament de comissions i l'existència d'empreses que haurien encobert el delicte per beneficiar-se. A més, durant el registre del despatx de l'expresident, la Policia Nacional ha confiscat joies, rellotges i braçalet de la caixa forta de l'expresident del govern espanyol. Segons la secretària, formarien part de l'herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i de regals de viatges. El jutge també ha demanat volcar el correu de José Luis Zapatero, gestionat per les seves dues filles i la seva secretària. Tot d'una ampliam i repassam altres titulars de la jornada d'aquest dilluns, dia 25 de maig. El bala de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat la creació de l'àrea metropolitana de Ciutat, que inclourà Victòria Morell, Calvià, Marratxí i Llucmajor. Bon vespre.
Bon vespre. Ha estat durant el debat de l'estat de la ciutat. L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un extens territori en el qual és difícil saber on acaba un municipi i on en comença un altre. També on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les Balears.
I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes Balears, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
Martínez també ha avançat que agents de la policia local començaran a prestar serveis dins els autobusos de l'MT.
La Policia Nacional investiga l'homicidi d'una dona de 75 anys al barri de Pere Gadau de Palma.
Els agents han trobat el cadàver avui hora baixa en un domicili del carrer Gaspar Llebrés. Tot i que encara es desconeixen les circumstàncies dels fets, la policia ho investiga com una mort violenta.
S'ha fet el primer pas per desbloquejar el conflicte de les escoletes de 0 a 3 anys que reclamen el primer conveni autonòmic pel sector.
Educació s'ha compromès avui en una reunió amb patronals i sindicats a actualitzar les despeses econòmiques dels centres que no estan integrades al sector públic. Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
Satisfacció perquè tenim l'inici de la negociació d'avui i un compromís de la Conselleria d'Educació d'implicar-se a nivell econòmic també per donar resposta a part d'aquesta demanda de la pujada a nivell salarial.
Les parts es tornaran a reunir dia 8 de juny per començar a negociar-ho.
I Mahó fa una passa més per dotar d'infraestructures de distribució d'aigua i sanejament als nuclis de costa.
L'Ajuntament de Mahó ha presentat el projecte per a les obres de construcció de les xarxes de sanejament i de distribució d'aigua de Sa Mesquida i esmortar la convocatòria de l'impost de turisme sostenible del Consell Insular. Es preveu que les obres comencin durant l'hivern de l'any que ve per 2 milions d'euros.
I en els esports, el president del Reial Mallorca, Andy Colbert, que ha sortit a escena per a demanar disculpes. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Dos dies després del descens a la segona divisió, el màxim accionista i propietari del Mallorca ha enviat un missatge a l'afició. Colbert, que ha assumit la seva responsabilitat, ha demanat perdó a l'afició i reafirma el seu compromís amb el club per tornar a la primera divisió com més aviat millor. La primera federació, Miguel Álvarez, deixa de ser entrenador de l'U d'Eivissa i el playoff descens a aquesta mateixa categoria. El Poblense va empatar 0 contra l'Àguilas i l'Atlètic Balears va perdre per 2-1 contra el Jaén. En dos conjunts mallorquins disputaran diumenge el partit decisiu. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha donat la llista dels 26 futbolistes que aniran al Mundial i en tennis Jaume Munà ha quedat eliminat a la primera ronda del Roland Garros.
I encetam setmana en temperatures elevades com aquest cap de setmana. Dani Capó, bon vespre, que ens espera.
Bon vespre, i doncs esperen dies molt parescuts els que ja han viscut darrerament. De fet, com comentàvem avui, hem arribat a superar fins i tot els 32 graus i aquests pròxims dies es poden tornar a repetir que mateixos valors. Això vol dir que ens trobàvem ja a temperatures pràcticament d'estiu de ple a finals del mes de maig. Tot això també es nota en la temperatura de la mà, que en alguns punts és de rècord en un mes de maig. Per tant, temperatures molt elevades que han de tenir continuïtat no només demà, sinó també segurament que queda de setmana, i això sí, amb un cel, de moment encara, totalment destapat i un vent molt fluix.
Gràcies, Dani. I en cultura, com sempre, enfilarem la recta final d'aquest informatiu, arribant així a les 8, un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalí de Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Ho dèiem en començar el sumari del cas. Plus Ultra confirma l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per l'expresident del govern espanyol José Luis Zapatero per influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que recordem va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros concedida pel govern espanyol durant la pandèmia. Els informes policials, Victòria, què en diuen?
Els investigadors sostenen que existia una estructura formada per empreses i intermediaris que hauria servit per moure contactes, facilitar reunions i canalitzar pagaments. La policia descriu aquest entramat com una xarxa d'influències que operava al voltant de l'expresident socialista. Els informes també recullen converses sobre reunions amb responsables ministerials i contactes amb persones properes a l'entorn d'Ábalos i Zapatero.
La investigació es basa principalment en missatges, àudios i converses telefòniques extretes de dispositius mòbils intervinguts, especialment del telèfon de Rodolfo Reyes Rojas, accionista vinculat de Plus Ultra. En els informes policials es fa referència a missatges entre directius de l'aerolínia, a missatges, per exemple, que diuen Zapatero Manequí, uns missatges que també fan referència al cobrament de comissions i l'existència d'empreses que haurien encobert el delicte per beneficiar-se.
Així és, però hem de saber que l'origen del cas es troba en una investigació impulsada per les autoritats dels Estats Units sobre presumptes activitats de blanqueig de capitals i corrupció internacional. La Homeland Security Investigation va compartir amb la Policia Nacional Espanyola el contingut del telèfon de Reyes en considerar que podia tenir rellevància penal a Espanya. A partir d'aquest material, la UDEF sosté que directius de Plus Ultra varen cercar contactes actes polítics per facilitar l'obtenció de les ajudes públiques.
La policia posa especial atenció en una expressió que apareix repetidament en les converses, financiant botic, segons la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. A què fa referència aquest tema?
Doncs aquest terme faria referència a una estructura empresarial creada per cobrar pels serveis d'intermediació i influència. Els investigadors sospiten que alguns pagaments es justificaven mitjançant contractes d'assessoria o consultoria, encara que la policia considera que aquestes feines podrien haver estat una cobertura documental per amagar altres activitats.
La causa també inclou un registre policial practicat dia 19 de maig a l'oficina vinculada a Zapatero, situada al carrer Ferraz de Palma. De Madrid, volien dir.
Durant el registre, els agents varen intervenir documentació, discs durs i diversos objectes de valor localitzats dins una caixa forta, entre elles joies, rellotges i braçalets. A més del contingut de la caixa forta, l'UDEF va confiscar 16 agendes blanques de Zapatero, més una altra bateria de llibre des de la seva secretària. Segons consta l'acte policial, la secretària de l'oficina va indicar que es tractava d'objectes personals i herències familiars.
La investigació judicial sobre el rescat públic en aquesta aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia ha entrat en una nova fase centrada en l'anàlisi de tota la documentació i els dispositius intervinguts per la policia. Quines són les pròximes accions?
Segons l'autor judicial, el magistrat reclama tots els missatges enviats i rebuts des del 20 de març de 2020 fins a l'actualitat, incloent-hi correus eliminats, esborranys, arxius adjunts i metadates com remitents, destinataris i dates. Els investigadors hauran d'analitzar tots aquests correus electrònics, els telèfons mòbils, el disc d'ús, els contractes, factures i tota la documentació societària, amb l'objectiu principal de reconstruir el recorregut dels pagaments investigats i determinar si les presumptes gestions d'influència varen tenir contraprestacions econòmiques. La policia també vol aclarir si els contractes d'assessoria detectats corresponien a feines reals o si es varen utilitzar com a cobertura documental. La investigació es centra especialment en diverses societats que, segons l'UDEF, haurien servit per canalitzar pagaments vinculats a les gestions per aconseguir el rescat públic.
En els pròxims mesos, el jutge podria citar a declarar directiu de Plus Ultra, responsables de la CEPI, intermediaris i altres persones relacionades en les converses incorporades a la causa.
Paral·lelament, també es preveuen informes pericials, comptables i informàtics per verificar l'autenticitat dels missatges i analitzar els moviments econòmics investigats. Una de les qüestions claus del procediment serà determinar si les gestions detectades formaven part d'activitats del lobby polític legal o si, per contra, podrien constituir delictes com tràfic d'influències, blanqueig de capitals o falsedat documental.
A la petició d'avançament electoral del Partit Nacionalista Basc, soci d'investidura de Pedro Sánchez pel cas Ultra, ara s'hi ha afegit la de l'expresident del govern espanyol, Felipe González. L'exlíder socialista ho ha dit avui durant un acte a València.
Si fuera del PP, que mis compañeros algunos dicen que sí, estoy... Si trabajara para ellos ya habrían ganado, imbéciles. ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. No. Porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura. Debería haberlas este año.
Junts i PNB asseguren que no donaran suport a una moció de censura, tot i això el PP els pressiona perquè rompin en Sánchez i aconseguir els suports necessaris per presentar aquesta moció de censura.
Diuen que no la presentarà fins a tenir els suports parlamentaris suficients. De moment ha presentat una moció al Senat per aquest dijous per reprovar l'executiu als presumptes casos de corrupció. La iniciativa servirà per obligar els socis de govern, Junts i PNB, a qui el PP acusa de sostenir Pedro Sánchez, que es pronunciïn. El portaveu dels Populars, Borja Semper, assegura que és necessari una neteja de les administracions de l'Estat.
España necesita un saneamiento integral de las instituciones del Estado y este saneamiento no puede esperar más. España necesita una escoba que barra la corrupción y nosotros queremos ser esa escoba que barra la corrupción.
Sánchez assegura estar tranquil després de la imputació de Zapatero i descarta l'avançament electoral. Així ho ha dit en una breu declaració als mitjans de comunicació a la sortida d'un acte a Madrid abans de conèixer el sumari del cas. Sumar, soci de coalició, manté però el seu suport a l'executiu.
La coordinadora general de la formació, Lara Hernández, ha descartat l'opció de l'avançament electoral i ha advertit al president del PNB, Aitor Esteban, que el que s'ha de fer és evitar que PP i Vox governin.
De coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante para seguir sacando adelante medidas de carácter transformador, para seguir impulsando políticas útiles que modifiquen, que cambien la vida de la gente, porque eso es lo que venimos haciendo en estos últimos 7 años.
Podem, soci d'investidura, no comparteix aquest posicionament. El secretari d'Organització i portaveu de la formació, Pablo Fernández, ha censurat les conductes inacceptables, ha dit, de l'expresident Zapatero, recollides en els informes policials i l'acte d'imputació més pròpies a la dreta, ha considerat que d'un partit d'esquerra. A la vegada ha vaticinat que la investigació, diu, pinta molt malament per a l'històric líder socialista.
Que hay conductes que no son tolerables en la izquierda. Hay conductas que quizás sean admitidas, sean permitidas y sean jaleadas incluso en la derecha, conductas propias de gente como Aznar, conductas propias de gente como Felipe González, pero que sin duda son conductas inaceptables para la izquierda.
La unitat central operativa, canviant de qüestió, de la Guàrdia Civil, no veu irregularitats a la càtedra extraordinària que va codirigir Begoña Gómez a la Universitat Complutense de Madrid.
L'informe de conclusions sosté que es va crear seguint la normativa establerta. L'UCO assegura que no ha trobat ingressos opacs en els comptes de la dona del president del govern espanyol, comissions o moviments econòmics il·lícits i que la informació bancària coincideix amb el desenvolupament de les seves activitats professionals. Els agents antecedents revelen que la investigada va facturar a la universitat de 7.000 euros en dos anys, una xifra, diuen, incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
7 i 14 minuts, canviant de qüestió. El Batle de Palma anuncia la creació en Calvià, Marratxí i Llucmajor de l'àrea metropolitana de Ciutat. L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un extens territori en el qual és difícil saber on acaba un municipi i on comença un altre i on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les Illes Balears. És un dels anuncis que ha fet Jaime Martínez en el que és el darrer debat de l'estat de la ciutat d'aquest mandat.
Segons ha explicat Martínez, es tracta d'una entitat que, sota la tutela del Consell i el Govern, permetrà coordinar accions davant problemàtiques comunes que comparteixen els quatre grans municipis i que transcendeixen els límits administratius establerts. Ara Palma iniciarà contactes amb els altres tres ajuntaments per fer realitat aquest organisme supramunicipal.
I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes Balears, perquè així ho diu la llei, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
En plana urbanística, Martínez també ha anunciat un pla pilot per rehabilitar i regenerar barriades. Començarà de manera imminent per Son Gotleu i després es traslladarà a altres nuclis.
Per això, aquest pla començarà a desenvolupar-se de manera immediata i comptarà, a més, amb la col·laboració en qui està ultimant la signatura d'un protocol d'intencions centrat inicialment en el barri de Son Gotleu. Aquest protocol constituirà una experiència pilot de col·laboració institucional que podrà estendre's posteriorment a altres barris de Palma, com Can Redó, La Soledat o Verge de Lluc, i que incorporarà tant un full de ruta d'actuacions concretes com els mecanismes de finançament necessaris per garantir la seva execució.
Unes altres iniciatives anunciades per Batle han estat la creació d'un cos d'agents cívics per garantir la convivència. Així mateix, també en matèria de seguretat, els agents de la policia local viatjaran d'uniforme o de paisà als autobusos de l'MT per prevenir delictes menors. Ara es fa feina per establir les línies i els horaris més conflictius per així posar en marxa aquest pla.
Martínez manté que s'ha posat les bases de la Palma del futur, mentre l'oposició ha criticat que es miri tant en fora mentre, diu, no resolen els problemes de la ciutat.
Concretament, més per Palma i PSI han parlat de dos, l'habitatge i la mobilitat. Mantenen que a Palma hi ha els pisos més cars de l'estat i és de les ciutats més col·lapsades, problemes que, lluny de solucionar-se, s'agreugen de cada dia més, tal com han explicat els portaveus de Més i dels socialistes Neus Trullol i Xisco Dalmau.
El Partit Popular va prometre habitatge i una mobilitat més descongestionada. I tres anys després del seu govern, els preus de l'habitatge són molt més cars i la ciutat està absolutament col·lapsada. Les persones tenen problemes per arribar en bus d'hora a la feina.
Avui hem escoltat un Batle que viu a un altre planeta. Un Batle on diu que fa tres anys que viu la gent molt millor, quan la realitat és totalment la contrari. Fa tres anys que la gent està pitjor a una ciutat on té una crisi habitacional brutal i on la gent resident s'està veient expulsada de la seva ciutat.
Podem ha criticat la porofòbia de l'equip municipal, especialment ha dit Lucía Muñoz amb els migrants, el que diu volen explotats i sense drets. Per això assegurar que durà fiscalia el bloqueig deliberat del procés de regularització.
Nosaltres continuarem fent la mateixa pregunta. Qui va donar l'ordre? Espero, sincerament, que aquesta pregunta qualcú la torni a formular molt prest i tant de bo la faci un jutge. Perquè nosaltres, com vaig dir al principi, durem aquest cas a fiscalia.
I Vox ha lamentat que formalment siguin oposició quan consideren amb ells dins el govern de Jaime Martínez s'hauria fet més i millors. El portaveu Fulgencio Coll.
Diremos, señor alcalde, estamos decepcionados. Se podría haber hecho mucho más. En el año que queda haremos todo lo posible para que se lleven a cabo los objetivos prioritarios. De forma especial los que nos piden los palmesanos, no podemos fracasar.
I més en política, perquè el ple del Parlament afronta demà el debat i votació de projecte de llei per l'acceleració de projectes estratègics transformat en una llei òmnibus en modificar 1 centenar de normes.
Els partits d'esquerres retreuen les excepcions del requisit de català, però també diuen que s'escapsen drets en matèria d'habitatge, territori o funció pública. Lluís Apesteguià, Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIP.
L'únic que s'ha fet des del govern de les Illes Balears és, a part de baixar els impostos en els més rics, desprotegir els territoris per facilitar els pelotassos en els amics del PP. I tot sempre sota un gran mantra, que és l'atac a la llengua catalana, que és el peatge que Vox sempre fa pagar en el PP.
Aquest Partit Popular pot fer tots els retrocessos en matèria lingüística que vulgui. Jo crec que hem de fer una posició directa, clara, i que la gent sàpiga de què estem parlant en aquest cas.
El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreres, defensa que el seu partit ha protegit el català davant les pressions de Vox de fer-lo retrocedir.
La llei de normalització lingüística ha estat i és una línia vermella del Partit Popular, en la qual mos hem mantingut ferms durant aquesta legislatura. Quan negociàvem pressupost generals de la comunitat per tot l'any, i els nostres socis d'investidura mos exigien derogar-la o modificar-la.
7 i 20 minuts.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Ei, què vos fas?
Jo, un anisat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Primera passa per intentar desbloquejar el conflicte a les escoletes de 0 a 3 anys que reclamen el primer conveni autonòmic del sector. Educació s'ha compromès avui en una reunió amb patronals i sindicats a actualitzar les despeses econòmiques dels centres que no estan integrades al sector públic. Es tornaran a reunir dia 8 de juny per començar a negociar-lo.
Aquesta millora afectaria més de 330 aules. Les treballadores que fan feina en aquests centres concertats són les que estan més mal pagades, ja que perceben un salari brut anual de 20.000 euros. Pepa Ramis, de Comissions Obreres, ha dit que surt moderadament satisfeta de la trobada, tot i queixar-se que la patronal ha incomplert l'acord de l'any passat, que indicava que les parts ja s'haurien d'haver assegut a negociar.
Satisfacció perquè tenim l'inici de la negociació dia 8 i un compromís de la Conselleria d'Educació d'implicar-se a nivell econòmic també per donar resposta a part d'aquesta demanda de la pujada a nivell salarial.
Per la seva banda, Sandra Serra d'Estell i Azara Tortonda d'UGT han agraït la mediació del govern perquè les patronals finalment escoltin les seves exigències per arribar a un conveni autonòmic propi i esperen, com més aviat millor, una oferta de millores econòmiques per als centres no integrats per part de la Conselleria.
Que portàvem des del mes de desembre intentant fer aquesta mesa negociadora per al conveni autonòmic.
Pensem que aquesta reunió ha estat una passa. Esperem que, sembla que s'inicia el diàleg, per tant, esperem que vagi avançant positivament.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, assegura que és una passa important que la Conselleria d'Educació faci de mediador entre patronals i sindicats per intentar equiparar aquelles situacions salarials més complexes.
El conveni autonòmic no serà fàcil, som conscients tots els que estem asseguts, perquè se tracta d'un conveni on hi ha moltes matèries, molt d'interlocutors i moltes realitats que tenim a les Illes Balears.
De fet, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reconegut que la solució no és fàcil.
Voluntat hi posam i recursos. Evidentment, no ho podem arreglar tot en un dia perquè hi ha moltes casuístiques diferents i el que hem de fer és anar unificant. Hi ha de ser una etapa més educativa, com hi ha ara, de pública, concertada i privada.
Tot i aquest acostament de postures, la xarxa 03 manté la vaga per dia 2 de juny. Les principals reclamacions de les educadores inclouen regularitzar les ràtios, ja que amb la gratuïtat s'han augmentat el nombre d'alumnes, així com aquestes retribucions precàries que pateixen prop de 170 escoletes.
I l'Assemblea de Docents ha convocat, està reunida en aquests moments a l'Institut Berenguer d'Anoia, a INCA, una reunió per tractar diversos assumptes, com el suport a la vaga educativa indefinida de la Comunitat Valenciana, que avui inicia la seva tercera setmana, a les mobilitzacions també de professors a Catalunya i Aragó. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Quina qüestió t'han comentat abans d'entrar en aquesta reunió?
Bon vespre. Doncs més d'una cinquantena docent de les Illes es reuneixen d'urgència per debatre diferents punts de l'ordre del dia, i una de les que s'acaba d'aprovar ara mateix per majoria són donacions de la seva caixa de resistència cap als companys que fan vaga a Comunitat Valenciana Catalunya, així com a les mestres d'escoletes de les Illes de 03. Aquesta reunió, a més, podria posar damunt la taula la possibilitat d'iniciar mobilitzacions a Balears. Marina Vergés, portaveu de l'Assemblea de Docents, ha valorat l'urgència de fer millores a l'educació pública.
Cansats, estem molt cansats. I suposo que veure que això passa tot arreu no és un consol, perquè és una llàstima, però sí que ens dona força i coratge per dir doncs això s'ha d'aturar, hem de canviar. De totes maneres, el que volem fer ara d'entrada, i aquí l'urgència, és enviar el nostre suport a Catalunya i València.
Segons els docents, s'asseuen en assemblea oberta, avui aquí a INCA, també pel malestar de les condicions laborals, les necessitats educatives i la precarietat agreujades any rere any.
Jo crec que la importància d'aquesta assemblea ha estat en el punt de solidaritat amb les vagues de docents que estan tenint lloc al País Valencià i a Catalunya, i per això crec que s'ha hagut de convocar amb aquesta urgència, no?, quasi sense temps, i ha estat el punt principal. Després, clar, veient aquelles vagues, també aquí també tenim moltes reivindicacions per començar a parlar-ne, no?, i són un poquet els punts de l'ordre del dia d'avui.
I en aquesta primera reunió de l'any de l'Assemblea de Docents també han explicat la falta de voluntat negociadora per part del govern.
Gràcies, Lluís. 4 minuts per arribar a les 7:30. La Policia Nacional ha detingut una dona de 36 anys acusada de matar-ne una altra de 73 al barri de Pere Garau, a Palma.
Els agents han trobat el cadàver a aquesta hora baixa en signes de violència en un domicili del carrer Gaspar Llebrés. Tot i que encara es desconeixen les circumstàncies dels fets, la policia ho investiga com un homicidi.
També s'investiga la mort d'un home al castell de Beiva, a Palma.
Avui matí, un excursionista n'ha trobat el cadàver. Es tracta del cos d'un home en avançat estat de descomposició i sense signes de violència. No consta cap registre de persones desaparegudes a la zona. Haurà de ser l'autòpsia la que determini la identitat de la víctima.
I a Eivissa, un home es troba hospitalitzat en estat crític després d'haver-se ofegat a una platja de Sant Antoni.
Els fets haurien passat ahir mentre l'home nedava a la platja de Calambassa. L'home va ser rescatat pels serveis d'emergència i traslladat a l'UCI de l'Hospital de Can Misses, on continuen aquests moments ingressats.
La Guàrdia Civil detecta diverses irregularitats en una finca rústica de Formentera, on es duen a terme reparacions de motors elèctrics i bombes d'aigua sense els permisos pertinents.
Durant una inspecció del CEPRONA, els agents varen localitzar una gran acumulació de residus i un taller magatzem en funcionament. Se'ls varen interposar 8 denúncies per no tenir llicència d'activitats i per incomplir la llei de residus, d'indústria i la normativa urbanística, segons ha informat la Guàrdia Civil a través d'un comunicat.
I l'empresa que hauria organitzat una festa il·legal en aigües protegides de Formentera aprofita el ressò mediàtic per promocionar-se. Un fet que es dona quan l'Observatori per la Igualtat estudia una denúncia, precisament, d'un altre vídeo promocional per possible publicitat sexista. Elena Trinidad.
La companyia eivissenca de lloguer d'embarcacions Smart Charter treu pit a les xarxes socials de la festa celebrada a Formentera i la fa servir com a reclam per fer un sorteig inèdit a Instagram, segons han publicitat, i que en el pròxim dia de socis els 12 seguidors que guanyin puguin participar en una altra celebració similar que normalment està reservada als socis i col·laboradors. En la festa amb música alta i una gran afluència de persones que es va celebrar el passat 10 de maig en la zona protegida d'Escaló. Es varen concentrar més de 30 embarcacions sense el permís pertinent de Capitania Marítima, que li ha obert un expedient pel qual pot tenir sancions de fins a 180.000 euros. El govern també ha obert diligències i investiga si hi ha hagut danys mediambientals per sancionar-los. Paral·lelament, un particular ha denunciat un altre vídeo promocional a les xarxes de la companyia per possible publicitat sexista. En ell es veu com un home dona dos palmades en el cul a dos dones que estan en biquini i després es llança al mar. L'Observatori per a la Igualtat ha iniciat els tràmits pertinents per defensar el dret de totes a una imatge digna i lliure de violències.
Es dispara el consum de vapers entre els menors, que arriba ja a la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys. Una dada que vos avançam avui, el mateix dia que comença la setmana sense fum. El buit legal en la venda i regulació n'és un motiu, i per això les entitats antitabac demanen una prohibició expressa.
La metgessa Cecília Amato, vocal de la Comissió Nacional de Prevenció del Tabaquisme, confirma l'augment de les consultes de les famílies als centres de salut i ja ho ha vist. Els vapers són perillosos per la salut física i emocional.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El sumari del cas Plus Ultra confirma l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Zapatero. Els investigadors situen la casa de l'expresident del govern espanyol com un nucli on es planificaven i dirigien instruccions de sensibilitat més gran de la presumpta trama.
Els informes policials també fan referència a missatges entre directius de l'aerolínia, en missatges, per exemple, que diuen Zapatero man aquí, un missatges que també fan referència el cobrament de comissions i l'existència d'empreses que haurien encobert el delicte per beneficiar-se.
Durant el registre del despatx de l'expresident, la Policia Nacional va confiscar joies, rellotges i braçalet de la caixa forta de Zapatero.
Segons la secretària, formarien part de l'herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i de regals de viatge. El jutge també ha demanat volcar el correu de Zapatero gestionat per les seves dues filles i la seva secretària. En el marc de la investigació, creix la pressió sobre l'actual govern per part del soci d'investidura, però també per part de l'expresident Felipe González, qui ha demanat un avançament electoral.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat la creació de l'àrea metropolitana de Ciutat, que inclourà Calvià, Marratxí i Llucmajor.
Ha estat durant el debat de l'estat de la ciutat. L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un extens territori en el qual és difícil saber on acaba un municipi i on comença un altre i on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les illes.
I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes Balears, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
Martínez també ha avançat que agents de la policia local començaran a prestar serveis dins els autobusos de l'MT.
I un home es troba hospitalitzat en estat crític a l'UCI després d'haver-se ofegat en una platja de Sant Antoni.
Els fets haurien passat ahir mentre l'home nedava a la platja de Calambassa. L'home va ser rescatat pels serveis d'emergència i traslladat a l'Hospital de Can Misses, on continua ingressat.
Maó fa una passa més per dotar d'infraestructures de distribució d'aigua i sanejament als nuclis de costa.
L'Ajuntament de Maó ha presentat el projecte per a les obres de construcció de les xarxes de sanejament i de distribució d'aigua de Sa Mesquida i esmortar la convocatòria de l'impost de turisme sostenible del Consell Insular. Héctor Pons és el batlle de Maó.
L'objectiu seria executar l'hivern del 2027 i per tant, esperam que aquesta proposta sigui aprovada per part de la comissió d'ITS.
I la Policia Nacional ha detingut una dona de 36 anys acusada de matar-ne una altra de 73 al barri de Pere Garau, a Palma.
Els agents han trobat el cadàver a aquesta hora baixa amb signes de violència en un domicili del carrer Gaspar Llebrés. Tot i que encara es desconeixen les circumstàncies del fet, la policia ho investiga com un homicidi.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
I Xisco Ribas, començant parlant del president del Reial Mallorca, Andy Colbert, que ha sortit avui en escena per demanar disculpes.
Dos dies després del descens a la segona divisió, el club ha publicat a les xarxes socials un vídeo institucional del màxim accionista i propietari del Mallorca. Colbert, que ha assumit la seva responsabilitat, ha demanat disculpes a l'afició del Mallorca i reafirma el compromís que té en la institució per tornar a la primera divisió.
Sabem que és un moment difícil i el primer que vull fer és demanar perdó a tots els aficionats del Mallorca. Sabem que no hem aconseguit el nostre objectiu i devem assumir la nostra responsabilitat. Volem tornar a la primera divisió com més aviat millor i volem continuar sent un club altament professional, un club de primera divisió que competeix a la segona divisió.
El president també ha reiterat la confiança en el projecte i sembla que tant Pablo Ortiz, director de futbol, com Alfonso Díaz, cap de negocis, continuaran al club. D'altra banda, el que encara no és segur és si Martín de Michelis continuarà com a entrenador del Mallorca per a la pròxima temporada. El tècnic argentí continua negociant amb el club la seva possible continuïtat, reclamant-se part important a la presa de decisions i també a la planificació esportiva. Qui ha tingut una mica d'alegria enmig del disgust pel descens és el porter mallorquinista Leo Román. El porter eivissenc és un dels nou jugadors escollits per Luis de la Fuente per a completar la preparació de la selecció espanyola en vista al Mundial. Aquests jugadors de suport estaran amb Espanya des del 30 de maig fins al 4 de juny, dia en què disputarà contra l'Iraq el darrer partit preparatori. Precisament el seleccionador Luis de la Fuente ha fet públic avui migdia la llista dels 26 jugadors que representaran Espanya al Mundial. Com a porters, Unai Simón, David Raya i Joan García, defenses Marcos Llorente, Pedro Porro, Eric García, Marc Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella i Grimaldo, migcampistes Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena i Miquel Merino, i davanters Oyarzábal, Dani Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Escoltam el seleccionador Luis de la Fuente.
Ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión.
El Barça de les mallorquines Catacó i Patri Guijarro va celebrar ahir la seva quarta Champions pels carrers de Barcelona. Un títol que va aconseguir dissabte, derrotant per 4-0 l'Olímpic de Lió i firmant així una temporada en ple de títols. Precisament, les mallorquines a la selecció espanyola jugaran a Son Moix el pròxim divendres 5 de juny. El combinat espanyol s'enfrontarà a la terra a les 9 del vespre en un partit clau per obtenir la classificació directa per al Mundial de l'any que ve. Un duel que podreu seguir aquí a IB3 Ràdio. A la primera federació, Miguel Álvarez deixa de ser entrenador de l'UD Eivissa. Víctor Sancho.
Ha estat la primera decisió esportiva del club una vegada finalitzada la Lliga. No és el més habitual a l'Eivissa, que quan ha finalitzat amb un tècnic el curs ha trigat inclús setmanes a decidir-se per donar continuïtat o portar-ne una altra. Miguel Álvarez no ha aconseguit resultats, això és una evidència. Finalment ha dirigit 30 partits en Lliga i un en Copa. En el torneig de la regularitat són 10 victòries, 9 empats i 11 derrotes, 1,3 punts per partit. Álvarez va arribar el mes d'octubre passat després de la destitució de Paco Gémez. L'equip mai ha estat regular. No ha aconseguit 3 victòries seguides en tota la temporada. Es van fer 8 canvis a la plantilla al mercat d'hivern. La inestabilitat esportiva és evident al club i Miguel Álvarez ha estat una víctima més d'aquesta situació. Recordem que l'Eivissa només té 10 jugadors en plantilla amb contracte després del 30 de juny. Alguns dels que acaben contracte o d'altres que continuen ja han començat a passar per les oficines del club a Can Mises per saber la intenció de l'entitat sobre ells. El tècnic ha estat el primer a conèixer que no continuarà. L'Eivissa ja busca el seu 16è entrenador en 10 anys de vida. El club viu una contínua davallada esportiva des que va baixar de segona divisió el 2023.
I a la final per l'ascens a la primera federació, derrota de l'Atlètic Balears per 2-1 al camp del Jaén el partit d'anades. Blanc i blaus van encaixar de penal el segon gol al minut 97 i, per tant, necessitaran guanyar l'estadi Balear el pròxim diumenge. Escoltam el seu entrenador, Luis Blanco.
Un partit de vuelta y la sensación que teníamos es que tenemos confianza de que podemos remontar la eliminatoria en nuestro campo, en nuestra casa, con nuestra afición, con nuestra gente, en nuestro contexto.
I el Poblense va empatar 0 contra l'Àguiles a Terres Murcianes, un resultat que deixa l'eliminatòria oberta per al partit al municipal de Sa Pobla. Òscar Troya és l'entrenador del Poblense.
Que como te he dicho antes, el equipo no tiene techo y que para la semana que viene lo tenemos que intentar arreglar, convertir un sueño en algo real, lo tenemos al alcance, tenemos un handicap, ¿eh? Que el rival que tenemos es muy bueno.
Els partits de tornada en què es decidirà si els equips mallorquins pujaran a la primera federació es disputaran diumenge i es podreu seguir per IB3 Ràdio. A les 12 del migdia, Poblense Àguiles i a les 7 del capvespre, Atlètic Balears, Real Jaén. En bàsquet, l'Estia Menorca ha dit adeu al somni de pujar a l'ACB. El conjunt menorquí va perdre 20 aufa el quart partit de la sèrie per 76-87 contra el Leima Coruña. Escoltam Adam Sola, jugador de l'Estia.
Hemos hecho una muy buena temporada y queríamos irnos con la cabeza alta luchando, sobre todo por ellos, y creo que lo hemos hecho hasta el final. Y la verdad que soy muy orgulloso del equipo. Empezamos el objetivo, por así decirlo, era la permanencia y mira, estamos aquí en playoff compitiendo contra un equipazo. Creo que les hemos tenido en muchos momentos contra las cuerdas, creo que lo han pasado muy mal y eso es lo más importante, que hemos hecho un gran trabajo, creo que ha sido una muy buena temporada y nos tenemos que quedar con todo lo positivo que ha habido.
I a l'Eurolliga, el Real Madrid amb el menorquí Sergi Llull va perdre la final contra l'Olympiacos per 92-85. I acabam l'informació esportiva en tennis perquè Jaume Munar ha caigut contra Hubert Hurkacz a la primera ronda del Roland Garros. El santanyiner ha perdut per 3-7-1 contra el polonès amb parcials de 3-6, 3-6, 6-2 favorable a Munar i després 3-6 al darrer set i s'acomiada d'aquesta manera del segon gran slam de la temporada.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear, para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate, préstamobalear.com, préstamobalear.com.
¿Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i la Sabina, i una borsa temporal al Port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els tècnics sanitaris han sortit avui al carrer per reclamar un millor reconeixement a la seva feina, convocat pel sindicat Comissions Obreres UGT i SAE, tant a Mallorca, Menorca com a Eivissa, s'hi han adherit amb concentracions a les portes dels principals hospitals. Exigeixen al Ministeri que compleixi amb la reclassificació del seu lloc de feina, una lluita que s'arrossega des de fa 20 anys. Ho explica el portaveu sindical a l'Hospital Mateu Orfila, Juan Andrés Bernabéu.
Cada vez se está cogiendo más responsabilidades y más formación y más responsabilidad profesional y la administración está con unos cánones de hace 30 años. Ese es el problema.
I més mobilitzacions. El CESIF ha anunciat que tornarà a les mobilitzacions per reclamar el compliment dels compromisos de l'Ajuntament de Palma a la policia local. El sindicat justifica aquesta decisió després que, una vegada més, Cort hagi incomplit l'acord, diu, anunciat dia 17 d'abril. L'organització ha recordat que després d'un any i mig de treball i negociacions, el nou pla d'ordenació i adequació salarial havia d'entrar en vigor dia 1 de gener d'enguany. El responsable del sector local del CESIF a les Balears, Agustín Sánchez, adverteix que l'organització no permetrà que continuïn menyspreant la plantilla.
Lo que haremos es los delegados sindicales de CESIF pues presentarnos en
en cualquier espacio que público que el alcalde pues tenga presencia, pues para simplemente recriminarle que cumplan con lo que se han comprometido.
Sánchez ha advertit que no és un problema administratiu o pressupostari, sinó una falta de respecte institucional sense precedents, i ha quedat desconvocada la vaga parcial prevista per avui del servei d'atenció a les persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma. Tot i això, tenen aturades previstes per tota la setmana per denunciar la improvisació dels horaris, diuen, i excés d'hores.
Comença la Conselleria d'Empresa per arribar a un acord, i és que empresa i comitè discrepen en diferents punts relatius als contractes i també als horaris de feina. Els treballadors reclamen tenir amb més antelació els quadrants per així evitar canvis de torn de darrera hora, i també que el personal fix discontinu tingui jornades de 75% de les hores, perquè tanmateix el que estan contractats a mitja jornada superen amb escreix les hores a fi de cobrir el servei. Jairo Aranda és el president del comitè d'empresa.
Lo que pedimos es un calendario de libres para el personal fijo discontinuo, que sepan qué día vas a librar. Otro punto que estamos conflictivos, no llegamos a un acuerdo, es la jornada mínima del personal fijo discontinuo. Medidas de preaviso al personal, que no respetan el preaviso de 3 días para modificar turnos, desconexión digital, publicación de cuadrantes, compensación de descanso, bueno, muchas cosas.
El comitè ha decidit suspendre les aturades parcials previstes avui a Son Sant Joan perquè podien estar incomplint algun dels acords firmats amb l'empresa l'any passat.
I a Eivissa, els sindicats UGT i Comissions Obreres denuncien acomiadaments encoberts. Expliquen que algunes empreses, sobretot hotels, han deixat d'oferir habitatge als seus treballadors. D'altres asseguren que enguany no han avisat algun fixos discontinus. Els hotelers reconeixen que hi ha empreses que ja no poden assumir les ajudes d'habitatge que ofereixen els treballadors i que d'altres estan ajustant personal. Carmen Cires.
A UGT ja han presentat 10 denúncies al jutjat social de fixos discontinus que enguany no han estat avisats per les seves empreses, i 5 més de treballadors que no han rebut l'ajuda d'habitatge de la seva empresa. La secretària general de Comissions Obreres a Eivissa, Consuelo López, considera que amb el problema existent a l'illa, deixat d'oferir casa a un treballador és com acomiadar-lo.
O gente que se les hace el llamamiento, pero este año lo sentimos, pero no te podemos dar vivienda. Entonces es como decirte, pues te estoy despidiendo, porque si no tienes vivienda ni visa, a ver cómo vas a venir a trabajar. Pero luego es que gente que no han llamado, con o sin vivienda, no cuento contigo este año, no me han ofrecido mi puesto de trabajo, y digo, ¿qué estás esperando para poner la demanda por despido?
Els hotelers reconeixen que efectivament existeixen casos així, tot i que els consideren aïllats. Alicia Reina és la presidenta de l'Associació de Directors d'Hotels de Balears.
Pero sí, existen casos aislados tanto de establecimientos que este año han dejado de ofrecer alojamiento al personal como de trabajadores fijos discontinuos que no han sido llamados. En muchos casos influyen factores como la incertidumbre de la temporada, el incremento de costes o sobre todo la enorme dificultad para encontrar vivienda disponible a precios asumibles.
Assegura Reina que hi ha empreses que estan fent un gran esforç per mantenir aquestes ajudes d'habitatge al personal, però que d'altres ja no poden assumir-les. També reconeix que hi ha hotels que estan ajustant les seves plantilles.
El govern destinarà 2 milions d'euros addicionals a reforçar la convocatòria d'ajuts INEA per a inversions en explotacions agràries. Són fons procedents del paquet de mesures aprovat pel govern per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
D'aquesta manera s'incrementarà el crèdit disponible de la convocatòria vigent fins als 10 milions d'euros i donarà cobertura a un nombre més elevat de projectes del sector primari. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha subratllat que aquesta decisió forma part de la resposta del govern davant l'increment dels costos de producció derivats del context internacional.
2 milions més d'euros provenguents dels fons de la guerra d'Iran, i d'aquesta manera entraran entre 140 i 150 expedients, aproximadament la meitat dels expedients subvencionables que hi podria haver. El 45% fa referència a inversions superiors a 100.000 euros i el resto, el 55%, per expedients de projectes petits, projectes inferiors a 100.000 euros d'inversió.
I els pagesos de Menorca demanen que restableixi de manera immediata la unitat mòbil de la ITB de maquinària agrícola. El Consell assegura que està arranjant l'actual i en comprarà una altra. Cristina Tomàs.
Agramé denuncia que la desaparició de la ITV mòbil obliga a tractors i altra maquinària agrícola a desplaçar-se per la carretera general a 20 km per hora entre cues, obres i amb un sistema de cites totalment col·lapsat. El sector reclama solucions urgents. Tomeu Pons és un dels pagesos afectats.
Bueno, és que això ja ha arribat un punt pues, que vas en maquinària, que toca haver passat ITV i no la passada. I això, jo no sé fins a quin cert punt, tot va bé fins que va bé. Un dia que hi hagi un accident ja veurem llavors a veure què passa. Perquè vas amb un vehicle que no ha passat ITV.
Els pagesos reclamen recuperar la ITV mòbil que feia inspeccions a Mercadal, Ferreries i a l'Aior per evitar que els tractors es desplacin fins a Maó o Ciutadella. Asseguren que la situació agreuja encara més el trànsit a la carretera general, que ja de per si pateix una situació molt complicada a causa de les obres.
I se podien fer passar si tu ho ves en grup i preparaven tot un lote de maquinària i se passava allà tot en un dia.
Aquesta és un altre grup professional que reclama solucions al Consell per les inspeccions dels vehicles després dels transportistes i els taxistes.
I gairebé la meitat dels comerços de les illes no tenen relleu generacional per ajudar a garantir la continuïtat. El govern ha llançat la campanya d'ajuts i bé relleu. Una cinquantena de negocis cerquen darrerament un successor, dels quals 15 ja l'han aconseguit gràcies al programa de la Conselleria d'Empresa.
Un dels comerços que cerca relleu és la merceria La Veneciana. A Palma fa 85 anys que està regentada per la família d'en Pere Arbona, actual propietari. Per a ell ha arribat l'hora de jubilar-se i de traspassar el negoci.
Ha arribat un moment que dius, mira, fas una passa a un costat i que qualcú altre més empenta, pues, continuï.
Fa un any i mig que cerquen successor i els està costant perquè diu que malgrat tenir molta clientela...
La campanya IBR Lleu neix per ajudar-los a trobar algun interessat a fer-se càrrec del negoci. Alejandro Sainz de San Pedro és el conseller d'Empresa.
Ayuda al que va a coger el relevo, en aquellos primeros gastos necesarios para hacer esa transición. Estamos hablando de un máximo de 12.000 euros para gastos tan importantes como gastos de notaría, gastos de administrativos, gastos de asesoramiento, también gastos de adecuar las redes sociales, el marketing, lo que hace falta para empezar.
I Mo fa una passa més per dotar d'infraestructures de distribució d'aigua i sanejament als nuclis de costa. L'Ajuntament de Mo ha presentat el projecte per a les obres de construcció de les xarxes de sanejament i de distribució d'aigua de Sa Mesquida i es mortarà a la convocatòria de l'impost de turisme sostenible del Consell Insular.
L'objectiu principal del projecte és dotar aquests nuclis d'una infraestructura moderna que elimini els sistemes actuals de depuració en fosses sèptiques i l'ús de cisternes per proveir-se d'aigua a les obres. Que es preveu que s'executin durant l'hivern de 2017, estan valorades en més de 2 milions d'euros i tenen un termini d'execució de 9 mesos. Héctor Pons és al Batla de Mó.
L'objectiu seria executar l'hivern del 2027 i per tant, esperam que aquesta proposta sigui aprovada per part de la comissió d'ITS.
Notícia de darrera hora. Sanitat ha detectat un nou cas d'antivirus entre els espanyols que estan fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Un dels ciutadans ha donat positiu a la tercera prova PCR i se suma així al pacient al qual fa un dia ja se li havia detectat la malaltia. Els altres 12 passatgers que viatjaven a bord del creuer han donat negatiu.
I l'OMS eleva a més de 900 els casos sospitosos de virus d'Ebola a la República Democràtica del Congo i un centenar més ja s'han confirmat.
Segons el Ministeri de Sanitat congolès, l'epidèmia de l'Ebola, que continua activa a les tres províncies situades al nord-est del país, també acumula 120 morts sospitosos de la malaltia. Amb tot, l'Agència de Salut Pública de la Unió Africana alerta que les morts sota sospita ja superen les 200 al Congo i a Uganda. Aquest brot és causat per una soca per a la qual no hi ha vacuna ni tampoc tractament amb anticossos aprovats.
I jornada històrica al Vaticà, el papa Lleó XIV ha publicat la seva primera encíclica amb el títol Magnifica Humanitas.
Es tracta d'un text centrat en la defensa de la dignitat humana davant els avanços de la intel·ligència artificial. En la presentació ha participat el mateix Lleó, un gest completament inèdit fins ara que ha trencat la tradició vaticana i que demostra el caràcter del pontífec d'adaptar-se al nou temps.
I un tribunal d'Indonèsia ha condemnat a 3 anys i mig de presó el capità del vaixell turístic que es va enfonsar el passat mes de desembre al Parc Nacional de Komodo. L'accident hi viatjava una família espanyola de 6 membres, dels quals només varen sobreviure una dona i la seva filla.
El cap de la sala de màquines de 22 anys també ha estat condemnat a 2 anys i mig de presó per negligència. Segons els magistrats, en el moment de l'accident, era el cap de màquines qui duia el timó sense tenir la llicència necessària. Una tasca delegada de manera irresponsable pel capità. La sentència també recull que la tripulació no va informar els passatgers sobre les mesures de seguretat ni els va oferir armilles salvavides. A més, es confirma que els mariners no varen prestar auxili a les víctimes quan la nau va començar a enfonsar-se. Recordem que en el sinistre varen morir 4 persones, entre elles Fernando Martín, exfutbolista i entrenador del València Club de Futbol Femení B, i 3 menors.
I l'Iran frena l'optimisme dels Estats Units i assegura que la signatura d'un acord de pau no és imminent. Així ho ha assegurat avui el portaveu d'Exteriors iranià, contradient les declaracions del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, qui aquest matí apuntava que l'acord es podria tancar avui mateix.
Teheran justifica la prudència pels canvis de postura constants de Washington. Segons el portaveu iranià, les converses actuals cerquen posar fi a la guerra en tots els fronts, inclòs el Líban. La qüestió nuclear es posposaria per a més endavant, segons ha suggerit Marco Rubio. El president no farà un mal acord, senzillament no ho farà. Ningú ha fet més per aquest tema i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Patrimoni, morts, arqueologia, cobdícia i 2 històries separades per 100 anys i amb un mateix escenari, les ruïnes d'Empúries a Girona. Això és el que ens proporciona Los Malos Muertos, l'estrena a la novel·la policiaca de l'escriptora, periodista i guionista Elisabet Anglarill. L'acaba de publicar Ciruela i avui la presenta a la biblioteca de Mabel de Palma, Sandra Martínez.
Los Malos Muertos neix del dolce farniente de l'estiu, d'aquell avorriment ben entès i que obre les portes a la imaginació. I potser encara més si el paisatge on deixant a la vista és la Mediterrània gironina, un paisatge sentimental de l'autora i que li ha servit de taló de fons. I fou precisament aquest paisatge de pins verds i blau de cel i de mar el que li va despertar la idea d'aquest llibre.
M'interessava molt el tema de l'expoli, de com aquelles peces que es troben a la terra, a vegades propietat privada, a vegades propietat pública, doncs es converteixen en patrimoni perquè tenen un valor històric, no només pecuniari, sinó identitari. Al voltant d'això es pot crear doncs, una trama de thriller, perquè doncs, això pot generar doncs, l'ambició, la cobdícia, poden generar delictes i crims, i a partir d'aquí vaig començar a tirar el fil.
La investigadora Àlex Sabell i l'arqueòleg Mateu Mercader són els protagonistes d'aquesta història, que és la mateixa però amb 100 anys de diferència. Per fer versemblant l'escala del 1912, Anglarill hi ha hagut de fer molta de feina.
He passat moltes hores a la biblioteca de l'escala rebuscant entre revistes, fins i tot en blog, online, passejant per allà, preguntant. Sí que he fet aquesta recerca i després a la part criminalística he tingut assessores i assessors d'anatomia forense, de patologia forense, o arqueòlegs que també m'han assessorat. És a dir, jo sí que he enfrontat la part d'investigació com si fos una investigació periodística.
Los Malos Muertos és la seva estrena en novel·la, però no en la ficció, en què ha estat publicada i reconeguda la seva tasca en relats. Creu que, de fet, escriure ficció és pràcticament una conseqüència de la feina com a periodista.
El salt del periodista, de la periodista a l'escriptora, és orgànic, perquè, de fet, és explicar històries, l'únic que aquí te la inventes, i quan ets periodista, òbviament no, però jugues amb les paraules, també, l'eina és la mateixa. I, d'altra banda, jo necessito, per funcionar vitalment, posar-me reptes, i em vaig posar aquest repte de dir, vinga, fes una novel·la negra, i com que sóc d'aquelles que em posa la banya, doncs hi va, doncs aquí la teniu.
Los Malos Muertos es presenta avui a les 7 del capvespre a la llibreria Babel de Palma.
Una presentació que s'està duent a terme ara mateix i a Magaluf ja s'ha posat en marxa. Connecta a Magaluf. Productors, plataformes, creadors i executius de més de 50 països participen aquest dies en unes jornades centrades en la creació, producció, finançament i també la comercialització de continguts televisius. La desena edició d'aquesta iniciativa tindrà demà cap vespre un esdeveniment especial. Victòria, serà la preestrena de Mallorca Confidencial.
Així és, parlant de la pel·lícula coproduïda per IB3, dirigida per David Inulandin i protagonitzada per Lolita Flores, que va rodar-se en part a Mallorca i que té el personatge de la Paca com a font d'inspiració. Han pogut gaudir també avui els participants d'un petit tastet.
Pues hem organitzat una petita excursió d'aquesta hora baixa per visitar una ruta que hem començat aquest any, de ruta de Calvià Plató de Cine, en 10 localitzacions de tant pel·lícules com anuncis o un musical. Aquí teníem un musical d'un cantant sud-coreà que 2023 va tenir molt d'èxit i a la gent jove li agrada bastant. I a més, han col·locat 10 plaques així metàl·liques amb un codi QR. I en el codi QR doncs, pots anar a la pàgina directament de Calvià Plató de Cine i tenir tota la informació.
Hem arribat a les 8, moment per repassar els titulars més destacats d'aquest dilluns 25 de maig. El sumari del cas Plus Ultra confirma l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Zapatero o Claudia Mallía.
Durant el registre del despatx de l'expresident, la Policia Nacional va confiscar joies, rellotges i braçalets de la caixa forta de Zapatero. Tot plegat mentre creix la pressió sobre l'actual govern per part dels socis d'investidura, però també per part de l'expresident Felipe González, qui ha demanat un avançament electoral.
Si fuera del PP, que mis compañeros algunos dicen que sí, si trabajara para ellos ya habrían ganado, imbéciles. ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. No. Porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura.
Debería haberlas este año.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat la creació de l'àrea metropolitana de ciutat que inclourà Calvià, Marratxí i Llucmajor.
Ho ha dit durant el debat de l'estat de la ciutat, on l'oposició ha recriminat al batlle els problemes d'habitatge, saturació i pobresa que viu Palma.
I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes Balears, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
Martínez també ha avançat que agents de la policia local començaran a prestar servei dins els autobusos de l'EMT.
I el ple del Parlament afronta demà el debat i votació del projecte de llei per l'acceleració de projectes estratègics transformat en una llei òmnibus a modificar mig centenar de normes.
Els partits d'Esquerra retreuen les exempcions del requisit de català, però també diuen que s'escapsen drets en matèria d'habitatge, territori o funció pública. El PP defensa que el seu partit ha protegit el català de les pretensions de Vox de fer-lo retrocedir.
I en plana de successos, la Policia Nacional ha detingut una dona de 36 anys causada per haver matat presumptament una altra de 73 al barri de Pere Grau a Palma.
Els agents han trobat el cadàver a aquesta hora baixa amb signes de violència en un domicili del carrer Benet Pons i Fàbregas. Tot i que encara es desconeixen les circumstàncies dels fets, la policia ho investiga com un homicidi.
Sanitat ha detectat un nou cas d'antivirus entre els espanyols que estan fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Un dels ciutadans ha donat positiu a la tercera prova PCR i se suma així al pacient al qual fa uns dies ja se li havia detectat la malaltia. Els altres 12 passatgers que viatjaven a bord del creuer han donat negatiu.
I una cinquantena de docents de les Illes s'han reunit avui a hora baixa en assemblea INCA per tractar diversos assumptes com el suport de la vaga educativa indefinida de la Comunitat Valenciana que avui inicia la seva tercera setmana o les mobilitzacions també dels professors a Catalunya.
Durant aquesta reunió han posat sobre la taula la possibilitat de començar mobilitzacions a les Balears. La portaveu de l'Assemblea de Docents, Marina Vergés, reclama fer millores urgents en educació pública.
cansats, estem molt cansats. I suposo que veure que això passa tot arreu no és un consol, perquè és una llàstima, però sí que ens dona força i coratge per dir doncs això s'ha d'aturar, hem de canviar. De totes maneres, el que volem fer ara d'entrada i aquí l'urgència és enviar el nostre suport a Catalunya i València.
I el president del Reial Mallorca, Andy Colbert, que assuma responsabilitats i demana disculpes a l'afició després del descens a segona divisió.
Sabem que és un moment difícil i el primer que vull fer és demanar perdó a tots els aficionats del Mallorca. Sabem que no hem aconseguit el nostre objectiu i devem assumir la nostra responsabilitat. Volem tornar a la primera divisió com més aviat millor i volem continuar sent un club altament professional.
8:04, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.